Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya migdia, fins a les 3, notícies del Camp de Tarragona i l'Ebre. La Costa Daurada demana mesures que garanteixin la seguretat per atreure el màxim nombre de turistes quan s'obrin els mercats.
Catalunya migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
Encara queden prop de 5 mesos per a l'inici de la campanya d'estiu, però els indicadors internacionals comencen a apuntar que enguany es pot recuperar gran part de l'activitat turística. Ja hem sentit a la Catalunya migdia que els hotelers i les agències de viatges de la Costa Daurada han demanat corredors segurs i un pla de vacunació per atraure turisme. En definitiva, volen que quan s'obrin les portes els turistes no triïn altres destins pel simple fet de considerar-los més segurs. Manel Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ha provocat que el sector comenci a afrontar el futur amb optimisme?
Doncs bàsicament un augment fort de les reserves que ja han començat a veure's els turoperadors britànics. El president de les agències de la Costa Daurada, José Luis Túnez, apunta a Catalunya Ràdio que aniran a més a les pròximes setmanes.
Però sembla que els grans turoperadors de la Gran Bretanya van rebent reserves multiplicat per 6 del que era fa una setmana. La notícia és molt bona, és molt bona. I notícies com aquestes són molt il·lusionants, no?
Els alcaldes de la zona també demanen accions clares de les administracions per assegurar el retorn del turisme en plena garanties per tothom.
En definitiva, tot dependrà de l'evolució de la Covid. Donem un cop d'ull a les dades d'avui. Manel, es manté la baixa positivitat de Covid al Camp de Tarragona i l'Ebre i la vacunació agafa ritme.
Sí, en les dades d'avui es manté aquesta estabilitat de la pandèmia amb un mínim repunt, això sí, del risc de rebrot a Tarragona. Ara és a 145 punts, mentre que a l'Ebre es mantenen en 114. De la vuitantena de positius d'avui, només 8 són de l'Ebre i s'ha notificat una defunció. Als hospitals hi ha 5 pacients menys, en total 151, dels quals 53 continuen a les unitats de cures intensives. La millor dada, però, és la de la vacunació, amb gairebé 3.000 persones més amb la primera dosi, que ara ja ha arribat les dues dosis a les 30.000 persones.
L'Ajuntament de Tortosa ha atorgat la llicència d'obres per retirar el monument franquista després d'un creuament de retrets, una batalla dialèctica entre l'alcaldessa de Tortosa, del PDeCAT, i la consellera de Justícia, que és l'organisme que s'encarregarà de retirar el monòlit. Tortosa, Anna Ferràs, què ha passat? Perquè a Tortosa estan ben empipats.
Capella enviava ahir a la tarda una carta a Roger per reclamar-li la llicència d'obres i on l'acusava d'entorpir i dilatar la retirada del monument franquista amb maniobres burocràtiques. L'alcaldessa de Tortosa va conèixer la carta per la premsa abans que la missiva entrés a l'Ajuntament i després d'haver aprovat la llicència. Roger ha lamentat la deslleialtat institucional de la consellera.
No entenc aquesta carta, no entenc aquestes declaracions ni aquella falta de lleialtat institucional per part d'una consellera del govern. Tampoc entenc que es fes una nota de premsa dient que s'adjudicaven les obres just dos dies abans de les eleccions al Parlament de Catalunya. En tot cas, es veu molt clar que aquí hi ha una intencionalitat política.
Com expliquen des de l'Ajuntament, estaven esperant una modificació del projecte que Justícia va registrar ahir mateix a la tarda. La Confederació de l'Ebre dictaminava que este projecte havia de contemplar què passa amb la pilastra sobre la que s'erigeix el monòlit, si es preveu retirar-la o si es preveu reutilitzar-la per a una infraestructura de pas. L'alcaldessa Meritxell Roger ha demanat al govern que s'hi construeixi una passarel·la per a vianants, però el govern insisteix que no en té competències.
Molt bé, Anna, en qualsevol cas, però no està previst que el monument el retirin abans de l'estiu. Encara en l'àmbit municipal, però sense tanta crispació, a Tarragona la CUP ha decidit que Inés Soler rellevi Laia Estrada com a regidora. Estrada marxa al Parlament. Soler ha aprofitat per dir que no tenen cap proposta damunt de la taula per entrar al govern d'Esquerra i Comuns.
En cap cas, nosaltres hem tingut cap proposta damunt de la taula, perquè és que no s'han donat aquestes converses ni hem tingut cap mena de document. Perquè una cosa tenim clara, i és que la CUP serà allà on pugui desplegar el seu programa amb garanties.
Per cert, el 26 de març es farà el ple extraordinari de la química a Tarragona per debatre la seguretat i també el futur del sector a casa nostra. És un ple que es va haver d'ajornar fa uns mesos precisament per la crisi de la Covid. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica ha començat els treballs al Pont del Diable de Tarragona per reconstruir el traçat de l'aqueducte romà que duia l'aigua del riu fins a Tàrraco, Clara Xavarria.
El Pont del Diable, o aqueducte de les Ferreres, és només una petita part del que era aquesta infraestructura de 15 quilòmetres de longitud. L'investigador de l'ICAC, Jordi López, explica que ara treballen per identificar i documentar el traçat exacte de tot l'aqueducte.
El que estem fent és rastrejar tot el terreny per intentar localitzar restes del que ha quedat després de 2.000 anys d'aquesta conducció distribució d'aigua, els fitxem, els situem sobre plànol i després el que fem és intentar refer tota la planimetria, tot el recorregut i estudiar també el tipus de construcció, etc. No?
La investigació es basa en la troballa de petites restes que a simple vista costen d'interpretar, retalls a la roca o fragments esmicolats de mur o ceràmica.
Destaquem que el Centre d'Art Lopati d'Amposta ha presentat l'exposició La Muda, que recull imatges de cares públiques com Sílvia Pérez Cruz, Toni Segarra, Ogier Castro i altres d'anònimes en un entorn fantàstic. Temps ara pels esports. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. En bàsquet de la Lliga de Plata, el CBT continua sense guanyar cap dels partits ajornats que està jugant. Ahir va perdre el Serrallo contra el Benidorm per 64-72. Els de Berni Álvarez van anar de més a menys, mostrant la seva falta de ritme per culpa de les aturades que han patit.
Estem en una situació preocupada, però sabem que la situació no és bona amb el fet de que el que necessitaríem realment és entrenar. I pel fet de tenir que competir pues, cada 2-3 dies, pues, pràcticament no pots fer més que entrenos de recuperació i preparació de partit. I els equips estan apretant i nosaltres físicament pues, falta una miqueta. No? Ahir jo crec que vam estar segurament pues, 25 minuts força bé, però no ens va donar per més.
Berni Álvarez espera que els nous jugadors es vagin fent amb l'equip a les pròximes jornades. Confia més que l'estat físic general millori el pròxim enfrontament davant l'Albacete.
Anem a cap d'Albacete, que és un equip que ja es va guanyar a casa, que està a la part alta, que és un equip molt bo físicament, a veure com responem després del desgast i del viatge al mateix dia, etc, etc. Però bueno, hem d'afrontar segurament a partir d'en una o dues setmanes, doncs, 4 partits que ens poden deixar una mica clar cap a quines són les nostres posicions a la Lliga i a partir d'allà lluitar, no? I intentar ficar-los, com et deia, l'abans possible millor i que els nous que podran jugar ja que estiguin una mica més ja ficats, no? Que coneixen una mica més el grup.
A l'hoquei Lliga, el Calafell va empatar ahir a 2 gols a la pista del Girona. L'equip del Baix Penedès va tornar a tenir opcions d'emportar-se els 3 punts, però no les va saber aprofitar. Escoltem el tècnic del Calafell, Pere Vàries.
Penso que veníem preparats per guanyar el partit, coneixíem coses que fa bé el Girona, hem intentat minimitzar-les, tot i així, els primers 5-10 minuts que ha jugat el Girona ha entrat millor que nosaltres al partit, no ens hem sentit còmodes, sempre és una pista complicada per les mides, és més gran de l'habitual, a més, entre setmana sempre costa una mica de més, amb el desplaçament. És a dir, no m'ha agafat ritme a partir de l'1-0, tot i que el partit encara està una mica descontrolat per part nostra, que penso que ens hem anat reposant de mica en mica, de mica en mica, i a partir de l'1-1 crec que s'ha obert un altre partit, completament diferent, on ens hem sentit molt més còmodes.
Més a punts, ahir també l'handbol Amposta es va imposar al Mislata per 30-22 en un partit ajornat a la divisió d'honor plata femenina. Una victòria clau per l'equip del Montsià en la seva lluita per aconseguir mantenir la categoria. Escoltem Mateu Castellà, el tècnic de l'Amposta.
Era vital guanyar el partit d'ahir perquè, entre cometes, perquè porten 6 punts més que nosaltres, però és que i un rival directe, sí que és veritat que estigui bastida més amunt. Necessitem guanyar aquest partit per tindre una miqueta de, entre cometes, també tranquil·litat de cara a la classificació, visualment, més que res, perquè les jugades veguen que el treball que s'està fent dia a dia té resultats.
Mateu Castellà veu a les seves jugadores molt implicades en l'objectiu de la permanència i amb bona dinàmica de joc. Ara caldria ratificar-ho amb una altra victòria davant el Benidorm.
Sí que és veritat que està molt apretat, és el grup que està molt més apretat tot, això vol dir, i no pots regalar cap partit, o sigui, partit que surts mig relaxat, pedrals 2 punts, els equips de baix sumen, quasi tots sumen, aquesta setmana podem donar un salt de cara a l'últim classificat si guanyem, perquè hi ha un OAR gràcies al Massora, no sé què prefereixo, si guanya l'OAR o guanya la Massora, més indiferent. Al final, si tu fas la feina que et toca cada dia i guanyes els partits que toquen, no tens que patir ni tindre cap dificultat, però sí que és veritat que necessitem sumar punts.
Més coses. En futbol, el cambrilenc Frank Artiga ha deixat de ser el tècnic de l'equip juvenil del Barça. Artiga ha firmat un contracte per 2 anys com a nou seleccionador olímpic dels Emirats Àrabs. I en atletisme, el tortosí Llorenç Sales ha quedat finalment fora de l'equip espanyol que disputarà el Campionat d'Europa en pista coberta a Polònia.